Catalunya Ràdio.
A aquesta hora, Protecció Civil recomana.
S'està recomanant a tots els conductors avançar el retorn del cap de setmana llarg degut a les fortes tempestes que estan previstes que comencin a partir de la tarda vespre i que aniran, per entendre'ns, des de Terres de l'Ebre fins al nord de Catalunya.
Benvinguts, són les dues.
Catalunya migdia. Edita i presenta Neus Bonet.
Avançar la tornada del pont per les pluges que es preveuen intenses a partir d'aquest vespre i la pròxima matinada és la recomanació que Protecció Civil fa a tots els conductors que faran el gruix de l'operació tornada d'un cap de setmana de 3 dies, Mercè Giménez.
Unes tempestes que poden ser molt intenses en punts de litoral i prelitoral, on es poden acumular fins a 40 litres en mitja hora. Cal seguir les recomanacions de Protecció Civil, conduir amb prudència, evitar creuar rius i rieres i evitar, en la mesura que sigui possible, sortir a l'exterior per evitar l'impacte d'objectes que siguin arrossegats per les fortes ràfegues de vent que bufaran.
De seguida ho ampliem al Catalunya migdia. Expliquem també com l'huracà Leslie ja ha convertit en tempesta tropical, ha afectat algunes zones de Portugal. Avui també sentirem Montserrat Comas, perquè ha tornat a dir, avui ho ha fet el suplement de Catalunya Ràdio, que no es pot parlar del delicte de rebel·lió en els encausats per l'1 d'octubre, perquè no hi va haver ni alçament ni violència.
Jo, com a magistrada, com a jurista, no comparteixo que els fets que van succeir a Catalunya integrin el delicte de rebel·lió.
El govern i l'Ajuntament de Barcelona han fet avui un acte d'homenatge als republicans executats per la dictadura al fossar de la Pedrera de Montjuïc, Isaac Vilalta.
Juntament amb diferents entitats civils, ha estat un acte de memòria i de denúncia, no tan sols pel que va passar durant bona part del segle passat, sinó també el que segueix passant en l'actualitat. El president Quim Torra ha estat ben explícit.
No n'hi ha prou amb treure el dictador del Valle de los Caídos. El que cal és treure el franquisme, el reducte del franquisme encara de les estructures de l'estat espanyol.
Eleccions d'alt voltatge polític avui a Landa, Baviera, que des de Berlín a més es miren amb nervis. No, Oriol Serra, bon dia.
Bon dia, doncs sí, així és. El resultat de la CSU serà determinant de cara a l'estabilitat política d'un dels socis de govern de la cancellera Merkel. Una crisi a la CSU podria efectivament ser una crisi també a la gran coalició.
Pau VI i l'arcabisbe de Sant Salvador, Òscar Arnulfo Romero, ja són oficialment sants. Avui els ha canonitzat el papa Francesc. Roma, Eduard Rubió.
Hola, bon dia, Neus. Doncs són sants junt amb altres dos sacerdots i un laic italians i dues religioses. El papa Francesc, a la plaça de Sant Pere, ha dit que tots ells ho van deixar tot per seguir a Jesús, que era el seu veritable tresor. Quan els diners es col·loquen al centre, no hi ha espai per a Déu ni per a l'home, ha dit el papa Bergoglio.
I aquest migdia hem conegut la mort dels 81 anys del pintor figuratiu Eduardo Arroyo. Va viure exiliat a França des de finals dels anys 50 per la seva oposició al franquisme, Maria Alba Gilabert.
El 1982 va rebre el Premi Nacional de les Arts Plàstiques i era un dels màxims exponents de la figuració narrativa, una icona de l'art espanyol de l'últim segle, com han recordat ja la Casa Real i la Moncloa via Twitter.
Maria Guixà, què tal? Bon dia.
Hola, Neus, bon dia.
Esperem que les pluges no afectin les competicions esportives que hi ha avui.
Mira, i de retruc ja aquest Leslie va condicionar a Portugal, ja ho sabeu, la selecció espanyola femenina amb 7 catalanes estava disputant-hi la final del Campionat d'Europa. El partit no es va poder acabar, fruit de les conseqüències derivades per aquesta tempesta que afectava Portugal. Han tornat ja a Catalunya. No se sap hores d'ara quan podran reprendre aquest partit, si quedarà suspès del tot o reprendrà. Veurem. En aquest cas sí que hi va condicionar. Avui hi ha molta competició esportiva. El Nàstic, per exemple, juga aquesta tarda a casa. Veurem Tarragona a les 6 de la tarda, com estarà la situació allà.
Ara li demanarem al Dani Ramírez.
El Dani que ens ho expliqui. I d'entrada repassarem una mica aquest panorama esportiu sense Lliga novament a primera. Sí que tenim, com dèiem, el Nàstic a segona. Repassarem els compromisos internacionals. Parlarem de l'Olot de patinatge artístic que ha aconseguit el seu 12è títol mundial. I de bàsquet, perquè ara mateix hi ha la penya jugant a la pista del Real Madrid, 69-60. Perden els verd i negres. Tot això, el tot gira a partir de 2:45.
Efectivament. I hem sentit les recomanacions que fa Protecció Civil, l'activació de l'UNCAT, però ara mateix qui té els mapes al davant és en Daniel Ramírez. Bon dia, Daniel.
Bon dia.
Qui, a partir de quina hora ens hem de començar a posar nerviosos o a preocupar-nos?
A veure, per una banda tenim ja ruixats prefrontals que s'han donat tant ahir com aquesta matinada, i en aquests moments es reactiven a l'àrea de Girona, Baix Empordà, Gironès, sobretot, però aquesta matinada ha plogut fort, tot i que encara no ha arribat aquest front de tempestes actiu que correspon a la desfeta d'aquest huracà, ja ex-huracà, evidentment, tempesta post-tropical, Leslie, tan anomenada i famosa els últims dies. Doncs bé, aquest front de tempestes fortes entrarà a partir de les 6 de la tarda, sobretot, per l'Ebre i també comarques de Ponent, és a dir, Lleida i el sud de Tarragona. Cap a les 10 de la nit arribaria al Tarragonès, al Camp de Tarragona, bona part del centre i sud de Lleida. La part forta arribaria a Barcelona cap a mitjanit, entre les 10 i les 12 de la nit, i anirà pujant cap a Girona entre les 3, 4 de la matinada fins allà a les 7 de la matinada de demà dilluns. Per tant, clarament, el front puja per Tarragona i Lleida, com dèiem, a partir de les 6, 7 de la tarda, mitjanit Barcelona, o una mica abans, i ja matinada i matí cap a l'àrea de Girona. Per tant, aquestes tempestes poden ser fortes, donar fins a 40 litres per metre quadrat en mitja hora. Per aquest motiu hi ha aquest avís del Servei Meteorològic de Catalunya d'alerta en color roig, en color vermell, perquè poden caure aquests 40 litres en mitja hora i, a més, acumular en 24 hores 100 litres per metre quadrat. Si això es produeix, que sembla que pot passar amb alta probabilitat, evidentment, doncs tenim activat el Inuncat, també el Ventcat, les ràfegues de vent poden ser fortes al moment de tempesta, amb pedra o calamar-se, doncs hi pot haver, evidentment, crescudes de rieres, de rius, per tant, molta precaució. Insistim, la part més forta d'aquest front, a part dels ruixats que està fent prèviament, seria a partir de les 6, 7, 8 de la tarda a l'Ebre i Lleida, pels vols de mitjanit, una miqueta abans, l'àrea de Barcelona, i matinada, matí d'hora de demà, les comarques de Girona, especialment l'Empordà i la Costa Brava. Per tant, evidentment, molt pendents d'aquest front que, curiosament, correspon a la desfeta d'un huracà.
Doncs estarem molt pendents, tant als butlletins horaris a Catalunya Ràdio com també a Catalunya Informació. Daniel Ramírez, gràcies, bon dia.
Molt bé, fins ara, bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Catalunya migdia, amb Neus Bonet.
Les 2:07. Com us explicàvem, Catalunya està en alerta per l'arribada de la tempesta tropical Leslie, que portarà pluja intensa i vent fort. Protecció Civil demana als conductors que avancin el retorn del cap de setmana abans del vespre, quan es preveu, ara ens ho explicava en Daniel Ramírez, que comencin a descarregar les fortes tempestes. Un temporal que durarà fins demà al matí, moment que també es preveu que sigui complicat per la mobilitat a causa de la coincidència amb l'hora punta d'un dilluns, Mercè Jiménez.
Sí, és per tot plegat que Protecció Civil ha activat els plans Inuncat i Ventcat. El temporal entrarà a Catalunya per les Terres de l'Ebre i s'anirà desplaçant primer cap a les comarques de Barcelona i d'allà cap a les de Girona. Per evitar el màxim possible problemes i accidents, es recomana a la població que avanci el retorn del cap de setmana. La subdirectora de gestió del Servei Català de Trànsit, Cristina Pou, ha fet aquesta crida als conductors a través dels micròfons de Catalunya Ràdio.
S'està recomanant a tots els conductors avançar el retorn del cap de setmana llarg degut a les fortes tempestes que estan previstes que comencin a partir de la tarda vespre i que aniran, per entendre'ns, des de Terres de l'Ebre fins al nord de Catalunya.
Alguns conductors previsors ja estan tornant a l'àrea metropolitana i s'han format algunes retencions. Les precipitacions més intenses està previst que caiguin en zones del litoral i del prelitoral, amb pluges que poden superar els 40 litres en mitja hora. Hi ha risc d'acumulació d'aigua a carrers, baixos, gratges i soterranis. Un altre punt de preocupació també són els rius i rieres, que poden tenir grans crescudes sobtades. Des de Protecció Civil es recorda que és perillós creuar aquests espais. Demà al matí pot ser un altre moment complicat. La tempesta estarà a la recta final, però coincidirà amb l'hora punta pel que fa a la mobilitat d'un dilluns al matí. Des de Trànsit fan aquesta recomanació.
Doncs ens agafarà amb l'hora punta del trànsit, sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona. Llavors, el consell que donem és que la gent s'informi bé, es planifiqui bé el viatge abans i que vagi amb molta prudència a l'hora de conduir.
També s'aconsella a la població no sortir a l'exterior per evitar l'impacte d'objectes o vegetació que pugui ser arrencada per les fortes ràfegues de vent.
I on ja s'ha deixat sentir el Leslie és en altres punts de l'estat, però sobretot a Portugal, on les ràfegues de vent han arribat als 176 km per hora abans no s'afablís i s'endinsés a la península.
Podríem d'alguna forma afirmar que la fase crítica del fenómeno ya ultrapassó la región autónoma.
Un cop ha passat la fase crítica, com deia ara aquest responsable de Protecció Civil, les autoritats portugueses han començat a fer balanç de la que diuen que ha estat la pitjor tempesta que ha viscut el país des de mitjans del segle XIX, Jordi Canal.
El Leslie ha provocat nombrosos desperfectes al seu pas pel nord de Lisboa. Figueira de Foz, la ciutat on ha tocat terra, Coimbra i Leiria són les zones més afectades. La força del vent hi ha arribat a arrencar els balcons d'alguns edificis. A més dels desperfectes, ha provocat 27 ferits lleus. Per evitar danys, s'han evacuat desenes de persones i més de 325.000 ciutadans s'han quedat sense llum. El Leslie, després, també ha provocat danys en la xarxa elèctrica a Castella i Lleó.
I a Mallorca, el mal temps complica i força el dispositiu de recerca que avui havia de seguir buscant el nen desaparegut des de dimarts pels aiguats que van afectar la població de Sant Llorenç. Les llanxes de salvament, de moment, no sortiran perquè el mar està molt mogut i la visibilitat del fons és nul·la, Sara Canyete.
Exacte, i això obliga, per tant, a canviar l'estratègia prevista per avui, que volia centrar els esforços en la recerca mar endins fins a 14 quilòmetres a l'interior, després que ahir precisament es trobés la motxilla del nen a Cala Morlanda. Ara els esforços es centren en la desembocadura d'aquest torrent i la primera línia de mar. La població de Sant Llorenç continua treballant per recuperar la normalitat, malgrat que avui la previsió meteorològica els va a la contra, i és que des d'ahir a la nit també està activat a les Illes Balears l'alerta groga davant la previsió de pluges i tempestes que poden afectar les illes fins demà al matí. A banda del nen desaparegut, una dotzena de persones han mort a causa d'aquests aiguats.
Catalunya migdia, amb Neus Bonet.
Al Catalunya migdia abordem altres qüestions. La portaveu de jutges i jutgesses per la democràcia, Montserrat Comas, veu positiu pels processats per l'1 d'octubre que la Fiscalia es plantegi des de l'inici del judici una petició de 15 anys de presó, que és la mínima contemplada pel delicte de rebel·lió. Judit Perpinyà.
Montserrat Comas ho ha explicat en una entrevista al programa El Suplement de Catalunya Ràdio.
Normalment la Fiscalia, jo que estic en un òrgan d'enjudiciament, et trobes que en els escrits de qualificació tendeix a demanar la pena en el grau mitjà o inclús la pena més alta per tenir possibilitats després, segons com vagi la prova, doncs, de reduir la pena o bé arribar a conformitats, acords amb les defenses dels acusats.
Segons la magistrada, el govern català i les forces independentistes no poden pretendre que el govern d'Espanya ordeni la retirada de les acusacions, perquè seria, diu, desconèixer la separació de poders. Malgrat això, insisteix que no veu base per acusar de rebel·lió, perquè no hi va haver ni violència ni tampoc alçament.
Jo, com a magistrada, com a jurista, no comparteixo que els fets que van succeir a Catalunya integrin el delicte de rebel·lió. I no ho comparteixo perquè dos requisits considero que no hi són.
Comas també ha assegurat que a Catalunya no hi ha un clima d'intimidació als jutges.
No hi ha objectivat pel Consell General del Poder Judicial, que és l'únic que ens ho podria dir, el que hagi hagut doncs, més peticions a concurs de trasllat, i si n'hi ha més, si aquestes peticions estan vinculades al tema de l'1 d'octubre.
I la defensa de Jordi Cuixart creu que mantenir el delicte de rebel·lió per part de la Fiscalia al judici de l'1 d'octubre forma part d'una estratègia per intervenir en la vida política catalana. Ho ha dit Àlex Solà, membre de l'equip de defensa de Jordi Cuixart, no, Montse Garcia?
Sí, ho ha dit en declaracions al Suplement de Catalunya Ràdio. Solà defensa que l'estratègia del judici passa per interferir en la vida política catalana.
Això es va dissenyar per intentar lluitar contra un eventual investidura del president Puigdemont o eventual nomenament dels consellers destituïts. I això està dissenyat d'origen, el ministre català ens ho va explicar, i això va provocar tots els calendaris de la interlocutòria de processament, la seva confirmació, ordres de presó. Tot això és instrumental i adreçat única i exclusivament a aquesta finalitat.
Insisteix que els motius per empresonar els Jordis són polítics i els deslliga de la resta de processats per l'1 d'octubre.
I van ser empresonats per ser els líders de la societat civil, que un dels líders de la societat civil que de forma visible encarnaven en aquesta una part important de la població catalana que empenyia i forçava els seus dirigents polítics a fer passes decidides cap a la independència. És a dir, és repressió en estat pur.
Solà pronostica un judici llarg de més de 3 mesos que podria començar les primeres setmanes de desembre amb una aturada durant les festes de Nadal.
Ens acostem a un quart de tres. El president Quim Torra denuncia que hi ha actituds franquistes que encara perviuen a les estructures de l'Estat espanyol. Ho ha dit a l'acte d'homenatge als republicans executats per la dictadura que ha fet el govern, l'Ajuntament de Barcelona i diverses entitats al fossar de la Pedrera de Montjuïc. Isaac Vilalta, bon dia.
Bon dia, Neus.
De fet, tots els protagonistes han denunciat la vinculació entre el franquisme i alguns estaments de l'Estat a dia d'avui.
Sí, ho ha dit el president Torra, com destacaves, també el primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Gerardo Pisarello, a banda dels representants de les diferents entitats presents a l'acte. I tots han estat explícits, així ho ha dit Quim Torra.
No n'hi ha prou amb treure el dictador del Valle de los Caídos. El que cal és treure el franquisme, el reducte del franquisme encara de les estructures de l'Estat espanyol. I fins que no el fem net, fins que no aquest país i Espanya siguin capaços de mirar-se al mirall i d'apel·lar aquests grans conceptes de la justícia i de la veritat, aquest país no podrà tirar endavant.
I també, igualment clar i diàfan, Gerardo Pisarello.
Qüestionant també els atacs a la llibertat que es produeixen avui en dia, on dirigents sindicals, artistes i molt especialment dirigents independentistes a casa nostra són perseguits o són empresonats per un poder judicial que, si més no en les seves esferes més altes, sembla no haver tallat els vincles autoritaris amb el que va ser la cultura pròpia de la dictadura.
A l'acte hi era la consellera de Justícia, Esther Capella, i dirigents d'Esquerra, com Joan Tardà, a banda de diferents entitats civils.
Això, Barcelona, Madrid, a Màlaga, vaja, més concretament, el president del PP, Pablo Casado, ha assegurat que la situació que es viu, diu, als carrers de Catalunya, cada cop s'assembla més a la de la Kale Borroka d'Euskadi. Casado posa com a exemple manifestacions com la de l'1 d'octubre passat davant del Parlament i demana a Pedro Sánchez que posi ordre a Catalunya, no, Jordi Prats?
És així, són declaracions del líder del PP que ha afirmat que als carrers de Catalunya es viu una situació de radicalitat i xenofòbia, però també de falta de seguretat. Segons Pablo Casado, hi ha qui no pot viure sense el risc que algú l'insulti o l'amenaci. Una situació comparable, diu Casado, a la que durant molt de temps s'ha viscut al País Basc.
Lo mismo son los que dicen no compares a la Kale Borroka, a Berchale, con la Kale Borroka que está ahora teniendo lugar en Cataluña. Y yo lo voy a comparar, por supuesto que ya sabemos que no se mata en Cataluña, por supuesto que ya sabemos que afortunadamente no tenemos que lamentar las coacciones violentas que sufríamos anteriormente, pero por desgracia la situación empieza a parecerse en algunos puntos.
El president popular reclama a Pedro Sánchez que posi ordre. Li recomana que apliqui la llei de partits per il·legalitzar i ofegar econòmicament les formacions que toleren, diu, o no condemnen la violència, i demana també que torni a aplicar l'article 155. Peticions que Casado ha fet des de Màlaga en un acte amb motiu de l'hispanitat, acte on ha defensat el paper d'Espanya en la història universal.
No somos conscientes a veces de que un pueblo milenario y una nación centenaria ha hecho tanto por toda la humanidad. ¿Qué otro país, si pensáis, puede decir que un nuevo mundo fue descubierto por ellos, que tres embarcaciones que salieron precisamente de Huelva, con capital no solo castellano, sino privado también de estas tierras, consiguieron cambiar la historia del mundo para siempre?
Segons Casado, la hispanitat, conjuntament amb la romanització, és l'etapa més brillant de la història de l'home.
Gràcies, Jordi, que vagi bé, bon dia.
Adéu-siau, bon dia.
El Land de Baviera celebra eleccions amb projecció a nivell federal. Els col·legis electorals han obert amb normalitat aquest matí, malgrat que les enquestes preveuen un terratrèmol polític. Després de 6 dècades de governar en solitari, la Unió Social Cristiana, la CSU, podria perdre la majoria absoluta. Que el partit aliat de la CDU d'Angela Merkel perdi l'hegemonia amoïna Berlín. Ara ens ho explica l'enviat especial a Munic, Oriol Serra, bon dia.
Bon dia. El repartiment dels escons de l'hemicicle del Parlament de Baviera, avui convertits en espais de treball per a la premsa, podrien patir un veritable terratrèmol democràtic després d'aquestes eleccions. El motiu principal és la pèrdua d'hegemonia de la Unió Social Cristiana de Baviera. La CSU, el govern des de fa més de 6 dècades, tem una fuita espectacular de vots cap a la dreta xenòfoba d'Alternativa per Alemanya. Per la seva banda, amb la socialdemocràcia enfonsada, el Partit dels Verds s'ha convertit en l'alternativa d'esquerres a Baviera. Caterina Schulze és la candidata dels Verds.
Treballem per ser la segona força política i per deixar clar que els populismes de dretes, el racisme i l'antisemitisme no hi tenen res a fer a la nostra terra.
Són les eleccions més emocionants que recorden a Baviera i així ho demostra l'augment de participació que indiquen algunes enquestes a peu d'urna. L'afluència d'electors als col·legis de Munic ja és més elevada que en cites anteriors. Thomas Steicher és un elector de Munic.
A les últimes enquestes la CSU ha perdut un 10% i també podria passar que entressin fins a 7 partits al Parlament. Ara mateix només n'hi ha 4, o sigui que hi hauria una gran diversitat de partits.
Und es würde eine große Parteiendiversität geben.
Però no tothom ho té tan clar. La bossa de nous electors i també la d'indecisos és important. I també la de decebuts amb l'establishment polític. És el cas de Sebastian Friedel.
Els partits a Alemanya van tots en paral·lel. No tracten problemes concrets. Fan promeses, però després tot continua igual.
La Unió Social Cristiana de Baviera sortirà castigada d'aquestes eleccions sense cap mena de dubte, però malgrat tot, i segons indiquen les enquestes, les tornarà a guanyar.
Gràcies, Oriol. Evidentment, estarem també molt pendents. I ara parlem de la canonització, de les canonitzacions que hi ha hagut avui a Roma. Van ser mestre i alumne i també personatges controvertits en vida, però per raons diferents. Avui el papa Pau VI i l'arcabisbe salvadoreny Òscar Arnulfo Romero han estat canonitzats pel papa Francesc en una multitudinària cerimònia al Vaticà, a la qual han assistit unes 60.000 persones, entre elles molts salvadorenys. Roma, Eduard Rubió.
Pau VI, el bisbe salvadorenc Òscar Arnulfo Romero i altres 5 beats han estat inscrits en l'immens registre dels sants de totes les èpoques. El papa Francesc els ha proclamat sants aquest matí a l'inici de la celebració eucarística a la plaça de Sant Pere, plena de desenes de milers de fidels arribats sobretot d'Itàlia, Espanya i Amèrica Llatina. Francesc ha recordat com la vida dels nous sants era una vida de pobresa i com l'avarícia dels diners és l'arrel de tots els mals. Són sants, ha dit el papa en la seva homilia, perquè van fer la valenta opció d'arriscar-se per seguir a Jesús. I Jesús és radical, ho dona tot i demana tot, no està content en un percentatge d'amor. I així ho van fer el papa Montini, l'arcabisbe de Sant Salvador i els altres sants. Ho van deixar tot per abraçar el camí de Jesús.
Pau VI, malgrat les dificultats i enmig de la incomprensió, va testimoniar de manera apassionada la bellesa i la joia de seguir Jesús totalment. És bonic que juntament amb ell hi hagi Monsenyor Romero, que va deixar el benestar del món, fins i tot la pròpia incolumitat, per donar la vida seguint l'Evangeli al costat dels pobres a la seva gent.
Vicino ai poveri e alla sua gente.
La decisió de canonitzar junts a Roma el papa Montini i l'arcabisbe de Sant Salvador, assassinat pels esquadrons de la mort el 24 de març de 1980, és un senyal de la voluntat de Francesc de mostrar dos intèrprets fidels i autèntics del Concili Vaticà II, dues figures que van patir crítiques i calúmnies per la seva lleialtat precisament al Concili.
La mineria il·legal a Colòmbia amenaça les comunitats afroamericanes en aquest país. És la denúncia que fa l'activista ambiental Francia Márquez, no, Ramon Montserrat?
Doncs sí, és de visita a Barcelona i Márquez reivindica la seva identitat provinent dels primers esclaus negres que van arribar a Colòmbia i alerta contra el nou mal que viu el seu país, la mineria il·legal.
Yo creo que pone una presión sobre las comunidades, sobre la gente, sobre el medio ambiente, sobre todos los ecosistemas que tenemos que generan vida, porque el oro no se come, el petróleo no se come, pero el agua sí.
El 80% de l'or de Colòmbia s'extreu il·legalment sense cap control mediambiental i així és com 30 tones de mercuri acaben cada any a la conca de l'Amazones i enverinen les seves aigües. Francia Márquez denuncia que els acords de pau amb les FARC han perpetuat el model capitalista d'explotació dels recursos naturals i que d'aquesta qüestió no se'n va ni poder parlar.
Al contrario, se dijo la minería no está en discusión y la concentración de la tierra tampoco está en discusión y eso yo creo que sigue profundizando los conflictos socioambientales.
Aquesta activista ambiental també alerta que hi ha un racisme estructural a Colòmbia amb les comunitats indígenes negres. Diu que moltes de les activitats il·lícites s'acaben relegant als seus territoris.
En una hacienda de los esclavistas ahí no hay minería, ahí no hay glifosato, ahí no hay coca. Son en los territorios nuestros que se promueven esos cultivos o se permiten también por el mismo Estado.
Márquez conclou que la pau a Colòmbia ha de servir per protegir el medi ambient i destaca la lluita que fan en aquest sentit les comunitats i organismes com les universitats.
Catalunya migdia. A la metròpolis Barcelona hi passen moltes coses, més de les que pots imaginar. Escolta'ns els diumenges al suplement.
Tu i Catalunya Ràdio fem un bon equip.
Des del mòbil o l'ordinador.
En directe o en podcast.
A través de les nostres apps, al web i ara a Spotify.
La ràdio digital fa equip amb tu.
Catradio.cat. En viu i a la xarxa.
Desperta, Catalunya!
l'actualitat minut a minut.
Serveis informatius.
Els 5 àudios destacats del dia.
Que posen risc la normalitat.
Concursos, entrades per espectacles, enquestes.
Xateges caminant pel carrer.
El 77%.
Els programes temàtics del dial digital més Cat Ràdio.
Cap a on van les TIC a Catalunya?
Cara. I l'accés directe als 4 canals de l'FM per viure una experiència de ràdio global.
Tu i Catalunya Ràdio.
Junts fem equip. Catalunya migdia, amb Neus Bonet.
5 minuts i arribarem a 2:15. Eduardo Arroyo, pintor, escultor figuratiu i escriptor madrileny, ha mort als 81 anys a casa seva, a la capital de l'Estat. L'artista, que l'any 1982 va rebre el Premi Nacional de les Arts Plàstiques, era un dels màxims exponents de la figuració narrativa, Mariel Bagilabert.
Nascut en plena Guerra Civil, es va haver d'exiliar a França el 1958. Per aquesta raó, no es va integrar al circuit artístic espanyol fins la mort del dictador. Ferran Barenblit, director del MACBA.
Es va referir públicament a París com a el de Franco com a dictador, i això va provocar que se li va retirar el passaport, fins i tot, que no va recuperar fins a l'arribada de la transició, que és el moment també en què es va començar a recuperar la seva imatge a Espanya i a fer més conegut entre el públic el seu treball.
En declaracions a Catalunya Ràdio, l'informatiu del migdia, el director del MACBA ha explicat que l'estil de Royo es caracteritzava pels fons neutres, sobre els quals destacaven figures amb faccions molt intenses. Feia referències a l'imaginari de la cultura espanyola, refent imatges, per exemple, de la pintura barroca, però des d'un punt de vista del pop art.
Ell va fer aportacions molt concretes a la pintura figurativa d'aquells anys, en un moment en què la figuració va tenir una importància particular a tot el món, no? A la dècada de 60, i que es va convertir en una eina política des de l'art molt contundent.
Les restes d'Eduardo Arroyo les traslladaran al tanatori de l'M30, on es farà el funeral.
I el Museu Can Framis de la Fundació Vilacases de Barcelona té dues propostes ben diferents per arrencar la temporada de tardor. L'una és una mostra del pintor Jorge Pombo, que explora el procés creatiu dels grans mestres de la pintura del passat per formular un llenguatge propi i també innovador.
Viatge a l'essència de la pintura recull una selecció de 25 obres en què Pombo construeix variacions a partir de copiar peces mestres de mestres com Delacroix, Velázquez o Tintoretto, amb recursos com la superposició d'imatges o taques i amb l'ús de dissolvents i altres materials. Creacions que al final esdevenen obres gairebé abstractes.
Quan jo selecciono una imatge, l'estic robant. És a dir, un Delacroix no és meu. És una imatge que ha construït una persona fa 200 anys amb un criteri estètic, polític, cromàtic, que ja està caducat. Lo mateix amb Tintoretto, lo mateix amb Caravaggio, lo mateix amb Guido Reni.
L'altra mostra ens endinsa en un univers de desolació a través de les fotografies d'Álvaro Sánchez Montañés.
Aquest fotògraf, viatger incansable, juga amb el contrast entre edificacions abandonades i la natura com a element engolidor. La selecció de 12 fotografies a la mostra, No com el caos, interpel·la el visitant amb imatges que suggereixen decadència, melancolia o l'absurd de la vida. Les restes del que havia de ser un gran monument al socialisme búlgar en són només un exemple.
Parecía un ovni en lo alto de una colina y iba a ser un palacio de convenciones para la cúpula del Partido Socialista Búlgaro. Se acabó el mismo año que colapsó la Unión Soviética y tal cual se acabó, se abandonó. Es el colmo del absurdo, ¿no?
Totes dues exposicions estaran obertes fins al 20 de gener de l'any que ve.
I ara al Catalunya Migdia parlem de la 30a Fira del Torró d'Agramunt, que encara les últimes hores hi ho fa amb la satisfacció dels torronaires, ja que aquesta està resultant ser una de les edicions amb més públic dels últims anys. Els mestres torronaires apunten que han estat 3 dies de bones vendes i, per tant, d'un molt bon inici de temporada. Atenció, que entre les novetats d'aquest any destaquen el torró de tematge i un torró de la música. Aquesta tarda, la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, clourà la fira amb l'entrega del Premi Torronaire d'Honor. Anem a Agramunt, Laura Alcalde.
Agramunt confirma amb la 30a edició de la Fira del Torró que és l'epicentre del dolç català. Els mestres torronaires d'Agramunt estan ben satisfets d'aquesta edició, tant pel públic que els ha visitat com per les vendes. Un torró de mus de llimona, un altre de té matxa i d'alga nori, també un torró de la música, han estat les novetats d'enguany. Zoe Valero, de Torrons Fèlix, explica com se'ls ha acudit fer un torró que té sabor musical.
És un cremós de pistatxo i mandarina, i aquest el que porta, doncs que li vaig demanar a una amiga meva que expliqués la història de Torrons Fèlix amb una cançó. I la va fer amb la melodia doncs, de la cançó preferida del meu pare, que és Yesterday de Beatles, i així ho ha fet. I llavors doncs, tothom que compri aquest torró doncs, també pot disfrutar d'aquesta cançó.
Tres dies d'afluència que, segons l'alcalde d'Agramunt, Bernat Soler, s'ha vist en els aparcaments plens de gom a gom des de divendres. Aquesta tarda serà la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, qui tancarà la fira entregant el Premi Torronaire d'Honor, que no recau en un torronaire, sinó en l'emissora local Radio Sió per la seva difusió. I deixem aquí el Catalunya Migdia pendents de conèixer el contingut avui de les 10 novel·les finalistes del 67è Premi Planeta que s'entrega demà. El jurat ha escollit les obres, ha d'escollir les obres entre els 642 originals que s'han presentat. La procedència de les novel·les és molt diversa. 325 arriben de l'Estat espanyol, entre les quals n'hi ha 41 que són catalanes. Aquesta hora s'està fent a Barcelona la roda de premsa. En tindreu puntual informació als butlletins informatius i a Catalunya Informació.